Popa, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent Popa.
Nosaltres que ens agrada saber cap on anem i mantenir l'esperit crític amb tot el que està passant en aquest món cada vegada més digital, esperem amb ganes cada any les propostes d'un festival que s'avança i que ens fa pensar molt. Si fuges dels discursos superficials, has de passar el pròxim divendres i dissabte pel CCCB. És el festival d'influencers i no és una trobada d'estrelles juvenils d'Instagram i de YouTube. És un festival de projectes creatius que fan propostes molt interessants que fan pensar. Ja tinc ganes de saber sobre què reflexionaran en aquesta 15a edició. I alerta! Primer, pensareu que no enteneu res i cada cop hi trobareu més paral·lelismes amb l'actualitat. Les protestes a Catalunya, amb la política, si fa servir o no la tecnologia, les maneres de comunicar-nos, les tàctiques per enganyar el reconeixement facial, un artista que fa ciència-ficció en temps real, les subcultures digitals. Avui tornaràs a pensar, si és que l'has vist, en la sèrie d'HBO Years and Years. Bani Brusadín, hola, com estàs?
Bon dia.
Bani Brusadín és director del festival de The Influencers, que podeu seguir a Twitter al compte @the-influencers.
Influencers amb una de les cançons que, de fet, es pot sentir a la banda sonora de la sèrie d'HBO Years and Years. El grup de Nova York MGMT va debutar l'any 2007 amb l'àlbum Oracular Espectacular, on està inclosa aquesta cançó que es diu Electric Feel 2007, que esperem que li agradi al nostre convidat. T'agrada?
Sí, i tant.
Fa molt per la samarreta que ens portes, eh?
Ja, però això no es veu a la ràdio.
Per això que ara l'anava a explicar.
Ah, d'acord.
Bé, mira, perquè ara comencem a explicar coses una mica estranyes, però que arribareu a entendre i que us apassionaran. La samarreta és lila i aleshores hi ha com tot de requadres, com si es fes una escanejada, i un posa heart, cor, l'altre posa pits, en els dos, bueno, mugrons, diríem, nipples, sí. I després estómac, i el blau d'aquí què posa, aquí baix? Liver. És a dir, els espars del cos. I dius que això és d'un artista dels que venen o vindran o...
Sí, és d'un col·lectiu, es diu Cluster Duck. Bueno, la història d'aquest col·lectiu és molt llarga, però bàsicament treballen dins de la xarxa, dels racons més foscos. Ai. O més estranys, però en realitat és la vida de la xarxa. La vida de la xarxa és complexa, hi ha moltíssimes coses, i portem uns poquets anys pensant que la xarxa és la mateixa per a tothom, que només existeix l'Instagram o el Facebook. La xarxa és molt gran, hi ha moltes coses, hi ha moltíssima diversitat i no l'hem de perdre, aquesta diversitat. Mm-hmm. Tot i que a vegades passen coses que no ens agraden gens.
Clar, és que hem de mantenir, nosaltres sempre ho diem aquí al Pop-Up, som fans de les xarxes, però hem de mantenir l'esperit crític, també.
Exacte.
No? Els últims 15 anys has participat o col·laborat en diversos projectes d'art i activisme, no?
Sí.
En el teu cas, ets investigador, comissari independent, professor associat de l'UB i també Centre Universitari de Disseny BAU, i des del 2004 dirigeixes amb els artistes Eva i Franco Mates el Festival d'Influencers.
Sí, aquest festival té aquest nom molt popular, Influencers, però no té res a veure. De fet, quan van començar aquest festival, el 2004, Influencers no volia dir res. Bueno, fins i tot, fixa't, el 2004 no havia ni YouTube. No existia.
Clar.
O sigui, que estem parlant d'una altra cosa. Ara, aquest festival parla bàsicament d'experiments amb noves estètiques, però no de modes. Què és l'últim de la creació digital? No va d'això.
No va de tendències.
No, va d'entendre una cosa que no es pot veure, una mica com aquesta samarreta, no? Aquesta samarreta que tu descrivies abans és una mena de còpia del sistema de reconeixement de cossos i biomètrics en general, fet per visió artificial, per ordinador.
Sí, clar, perquè ara, clar, és que ara ja ho he anat veient. Ara me n'estic donant compte de què és la samarreta. Vosaltres, mira, per t'hi veure en Facebook. Si tu aneu al Facebook i, per exemple, esteu a punt d'etiquetar una persona a la fotografia, vos apareix un quadrat i diu el nom de la persona. És a dir, que ja ha reconegut, diríem, exacte, facialment, o ha reconegut la imatge. Per tant, en aquest cas, és el requadre que ha reconegut que aquí darrere hi ha un cor...
Exacte.
Ara ho he entès. M'ha costat, o sigui, al final ho he entès.
O sigui, que bàsicament hi ha no només éssers humans que estan observant, mirant i entenent el que passa, també hi ha altres actors. I aquests actors són, a vegades, no humans. algoritmes, sistemes automàtics.
M'agraden els conceptes que veu servir perquè diu, parleu de guerrilla de la comunicació i entreteniment radical.
Bueno, aquesta és una mica una barreja, és un títol que ve de lluny, però guerrilla de la comunicació vol dir que això no hi ha només una manera de fer-ho. I, de fet, hi ha molta resistència. Hi ha gent que no està d'acord amb segons quines coses. O que fa servir la xarxa, les imatges, les noves estètiques, d'una altra manera, per amb altres objectius. Mm-hmm. I aquesta és la idea de guerrilla, de que hi ha un conflicte, i aquest conflicte és normal. Una altra cosa és cap on ens porta, però que hi hagi conflicte és sa, és normal. Només hem d'escollir bé el bàndol que ens interessa.
Va, l'edició del 2019 destaca per tres aspectes. Anem a desgranar-los. El primer és aprofundir en les visions no anglosaxones de la tecnologia. Què vol dir això?
Bueno, perquè estem molt acostumats a imaginar que el futur és tecnològic. El que passa és que aquesta tecnologia es fa en un lloc determinat del món, la fa gent amb certa cultura, amb cert background cultural i polític, i per això les nostres utopies o distopies que vinguin d'una sèrie com el Black Mirror o vinguin de la nostra experiència quotidiana, és igual, sempre estan dins d'un món occidental. A altres llocs del planeta, i són llocs molt rellevants, com a Xina, Àsia en general...
L'Índia.
Àfrica, exacte. Hi ha un altre imaginari, un altre conjunt d'expectatives, d'experiències al voltant de la tecnologia, a més de producció tecnològica. I, si et fixes, el món al que vivim ja no és el món occidental, és un món globalitzat...
I alerta tecnològicament Àsia.
Exacte. A més, ja estem interconnectats, perquè quan tu compres una cosa amb la teva targeta, amb l'Amazon o el que sigui, ja estàs activant amb un clic o una operació molt, molt senzilla d'una interfície visual a la teva pantalla, estàs activant una maquinària mundial.
Sí.
Que ens agradi o no, hi ha moltes coses que no ens agraden gens.
És globalització, sí.
Però
sí.
Això és el que està passant. Mm. Doncs... hem de pensar una tecnologia des d'un punt de vista que no és l'europeu, per exemple. Mm-hmm. Doncs hi ha uns artistes convidades, de fet, del festival, que venen de Kuwait, de Taiwan, passant per Estats Units, del Japó, de Xina, i això dona una idea un poc de com aquesta utopia tecnològica que estem vivint amb cada cop més inquietud, en realitat és molt més diversa i molt més complexa del que sembla.
Per exemple, ara ho veig això que amb aquest cartell que ens portes, no? Que la Xuli Sheng és una instal·lació immersiva, és un artista multimèdia que ha representat Taiwan a l'última Bienal de Venècia. Fa ciència-ficció en temps real. Un activista coneix la dissidència sexual i l'art digital. Això m'ho has d'explicar, també.
Bueno, aquest és un resum. En realitat, quan veus la seva obra, és molt evident, perquè també té una capa molt pop que s'entén de seguida. Bàsicament, el tema clau aquí és el gènere. El gènere, els cossos i, sobretot, les diferents formes de control sobre els cossos i sobre els comportaments sexuals. I això no és només un problema dels trans o dels homosexuals o dels queer. No, això té a veure amb cadascú de nosaltres.
És un altre dels punts que voleu remarcar aquest any, no? Ampliar l'arc de les perspectives de gènere, no?
Exacte.
Que focalitzar en això. Clar, però a què us referiu això d'ampliar l'arc de les perspectives de gènere? Que no siguem simplistes, no? Suposo.
Exacte, que no és un problema de homes i dones, és un problema de tota la societat. Ara, aquí a Barcelona i al món hi ha gent que fa una feina increïble sobre aquest tema de gènere. Nosaltres només volem subratllar un aspecte, que el tema de gènere no té només a veure amb el cos, té a veure amb tota una construcció complexa, que té a veure amb les mateixes xarxes socials que construïm o que altres han construït per nosaltres, té a veure amb les regles que funcionen aquí, té a veure fins i tot amb la infraestructura. Per exemple, hi ha una altra convidada, que és Munira Al-Qadiri, que ve de Kuwait, que parla d'identitat de gènere i fa tota una barreja i qüestiona la seva identitat de dona a un país del Golf Pèrsic i diu, això no és només un problema meu o del meu col·lectiu de dones que reivindiquem coses, que també, evidentment. El que passa és que tota la nostra societat i fins i tot tota la infraestructura del petroli i l'economia que això genera funciona gràcies a una visió cultural de que els homes manen. El que els homes prenen les decisions...
Falta molta visió femenina, encara,
exacte.
No?
I això, fixa't, que ha arribat fins a tot a esborrar la història, perquè ja no es parla als nostres països de com vivíem aquí abans del petroli, i no es parla tampoc de com vivirem després de que s'acabi el petroli.
Hem de fer aquest canvi, hem de fer aquest canvi. I atenció a la tercera, diríem, branca de, en què es focalitza d'influencers, aquest interessant, diríem, aquesta interessant trobada festival que hi ha divendres i dissabte al CCCB, és donar concreció a la faceta més invisible de la tecnologia, la política. Aquí ens aturem.
Defensem la jungla com panteres, m'ho jugo tot boi, a mi ningú m'espera. La navalla al coll i no traiciono la meva bandera, perquè aquesta cera sempre serà nostra.
Què hi ha de política d'influencers?
La política està a tot arreu. El que passa és que hi ha una part de la política que pensem que no és política. Ara, quan parlem de política, pensem coses molt serioses, temes molt, molt pesats i conflicte. Aquests dies i aquest any estem bien. El que passa que política potser també coses diferents.
Home, per exemple, aquests que canten, és una cançó que han tret arran de les mobilitzacions, els Chelsea, els Flashies Ice Cream de Sabadell, Llàgrimes de sang, es diu aquesta cançó, que l'han fet ràpidament un vídeo i l'han tret, eh? Vull dir que això també és una manera de fer política, no, diríem?
Clarament, evidentment, l'art parla de política sempre. Que vulguis o no vulguis, sempre parlarà de política. El que passa que hi ha unes capes que també són polítiques, són econòmiques, són també estètica, cultura. Aquí parlem d'art, parlem de representació, d'imaginació de la gent, etc, etc, que no està amagada darrere de coses que no ens semblen ni política, ni economia, ni estètica, ni res.
Que és invisible, diria.
Per exemple, el comptador de likes o de seguidors a les xarxes socials, que, fixa't, són xarxes socials, corporatives i...
Està a punt de desaparèixer per això, eh? Like?
Bueno, perquè estan pensant que la gent no s'ho passa bé. Ahir hi ha política. Hi ha política quan hi ha el comptador de likes, i hi ha política quan Instagram o Facebook decidirà de treure els comptadors del... Per què? Perquè serà una decisió que ells prenen de funcionament d'una plataforma que ens sembla un espai natural on fem coses lliurement, i en canvi és un lloc on hi ha regles, i aquestes regles no les coneixem. Uh-huh. Bueno, signem un contracte amb Facebook o Instagram, però no llegim totes les condicions, i on hi ha un control de les coses que veiem i que ens inspiren. Hi ha un control de les persones que, amb les quals connectem a aquesta xarxa.
Clar, amb el tema polític visible, com es connecta i reflecteix el que està passant? Perquè, per exemple, dissabte, en ple festival, hi ha una gran manifestació convocada. Vosaltres creieu que el que està passant a Catalunya també es reflectirà d'alguna manera en el d'influencers?
Nosaltres tenim moltíssim respecte i curiositat per les coses que estan passant, especialment tot l'aspecte de creativitat popular, d'iniciativa popular i també d'ús de la tecnologia d'una manera rebel i antagònica.
Una de les coses que tracteu, per exemple, és el tema de les múltiples cares de la societat de la vigilància, començant per una de les més flagrants, que és el reconeixement facial.
Aquest és un tema molt, molt gran, molt, molt complicat, i nosaltres volem parlar d'això. Molta gent parla d'aquest tema, però sembla un tema d'enginyeria o d'informàtica, i és un tema clau per a tothom. És un tema que està redefinint l'espai al que vivim. Ara, sense arribar a Xina. A Xina s'està posant en marxa tot un sistema a gran escala de reconeixement facial i biomètric que farà que certes persones tinguin uns crèdits que li permetin accedir a determinats serveis, etc.
Sí, sí, començarà a haver-hi una diferència entre la societat, entre la població, no?
Exacte. Mm-hmm. Tot això està succeint aquí, ara mateix, mm-hmm. perquè hi ha un algoritme que defineix si tu pots accedir a un préstec, a una escola, una altra. Hi ha diferents quotes d'associació a segons quins clubs que depèn de... El banc, per exemple, sap que tu ets una clienta d'un perfil determinat.
Sí, et donen un crèdit depenent d'un algoritme.
Exacte. I, doncs, això és un sistema que s'està posant en marxa. I és fonamental que d'això no s'ocupin no només els enginyers o els polítics, tampoc. D'això ens hem d'ocupar nosaltres. Uh-huh. I, a més, els artistes aquí funcionen com una mica d'atajo.
Per anar més ràpid, no?
Per narrar aquest problema. trobar-li escletxes, buscar alternatives, visualitzar...
Clar, per exemple, veig que l'Adam Harvey, que és artista i tecnòleg, és un activista contra la vigilància intrusiva, i ell ha creat una roba que enganya el software de reconeixement facial, no?
I sí, també un maquillatge, estils de camuflatge de la, del rostre humà, i, però com en forma de disseny de cosa. El cas de l'Adam Harvey és un cas de dissenyador radical, que no fa disseny comercial, sinó que fa un disseny que serveix per parlar de qüestions que parlen de nosaltres, de la nostra societat, no només de la societat del futur, sinó de la societat del present, que s'està dissenyant ara mateix.
Ens ha interessat també una projecció molt interessant titulada Me at the Zoo, que depèn d'això.
Leave me alone! Please! Perez Hilton talked about professionalism.
Bé, recordeu, no? Va ser molt viral. És Chris Crocker. Es vol fer un mosaic fet a partir de comentaris en línia, videorespostes, fans i haters, que relata el polèmic ascens de Chris Crocker, que el 2007 es van convertir en una mena d'heroi popular pel seu vídeo en defensa de Britney Spears, i deia, no deixeu sola la Britney. Estava allà plorant, i la veritat és que va ser un boom aquest vídeo.
Va ser
un
cas viral. Nosaltres volem projectem, hem programat aquesta pel·lícula que no s'ha vist molt aquí per dues raons. Una és el tema de la viralitat, de les celebritats, i això la gent està molt cremada. Jo dono classe a gent de 20 anys, 21, 19, i tenen encara una mica aquest mite de potser, si tinc sort, si ho faig bé, podria que em faig famós d'un dia per l'altre.
La gent vol ser viral i vol ser famós.
Però no, això no passa, perquè n'hi ha un que funciona, que té 50.000 seguidors, i n'hi ha 50.000 que tenen 5 seguidors, sinó això no s'ha trencat una mica. Però hi ha un altre aspecte que ens interessa d'això, una mica menys moralista, si diguéssim, que és l'aspecte de la performance, de construir la teva identitat, en aquest cas a les xarxes corporatives, com si fos una performance. I, de fet, això ho fem. Ho fem fins i tot nosaltres, que tenim ja certa edat, però ho fan també la gent jove, amb múltiples comptes d'usuari d'Instagram, amb, no, aquesta foto no la puc publicar perquè trenca una mica el meu estil, no, després què diran de mi? Això és una performance i, evidentment, té uns vessants complicats i molt problemàtics.
Clar, la performance de la identitat a les xarxes.
Exacte,
no? Que comporta el que tu dius, coses així negatives també, no?
Però és molt interessant, perquè és una forma d'art difusa, col·lectiva. Tothom és performer, i això és molt interessant. És com un teatre sense teatre, sense parets. Un teatre invisible que tothom performa, actua. I això té molts aspectes negatius, però no s'ha de llançar completament. Hi ha algunes coses que hem de rescatar.
Va, vull saber la teva opinió sobre el meme de la setmana, el mem de la setmana, diríem en català. Atenció, ha sentit ja cantar Rise and Shine. Si dic això, us sona d'alguna cosa? Bé, doncs l'expressió Rise and Shine, lleva't i brilla, s'ha convertit en un mem, ja ha estat registrat per la seva autora, fins i tot. És a dir, que als Estats Units ja tothom està cantant Rise and Shine. La Kylie Jenner, una de les Kardashian, va dir això en un moment donat. Al entrar a l'habitació, tot comença amb un vídeo casolà, una celebritat. Jenner entra a l'habitació de la seva filla Stormy per despertar-la i cantant.
We're gonna wake Stormy up and get out of here and show you guys her room. Rise and shine.
Bé, doncs això, és això. Entra, la nena ja està llevada i, a més a més, l'estan gravant des de l'altra banda, és a dir, és un teatret. El vídeo s'ha fet viral, molts usuaris n'han fet versions amb música, se l'han posat de to de despertador o s'han burlat perquè diuen que es nota que està tot molt preparat, no? Atenció, perquè aquesta setmana n'han fet versions diverses cantants famoses, Ariana Grande, Miley Cyrus i la Lizzo.
Rise and shine. Rise and shine.
Que és un concert de Lizzo. I s'acaba així. I tothom allà embogint, Rise and Shine. Bé, com dèiem, l'expressió ja ha estat registrada i a la botiga online de les Kardashian es venen dessuadores amb el lema Rise and Shine. Què? T'he portat un exemple. Què opines d'això?
Opino que em sembla molt bé que hi hagi creativitat popular, però això em sembla una mica indústria de l'espectacle. I al respecte, em sembla bé que existeixi, que el disfrutem, però això és indústria. El que passa que els memes, que m'encanten, i de fet amb influència amb aquest festival, portem molts anys, fa 9, 7 anys van posar la troll face com a portada de...
O sigui, fa 7 anys ja vau posar
la
cara del troll.
Exacte. No? Però el que passa que ara estem en una altra fase. La fase que el mem és espectacle, i està bé, el disfrutem, no passa res, però és una altra cosa.
Però jo l'altre dia el que criticava, deia a xarxes, tenia una conversa amb diverses persones sobre el que estava passant a Catalunya, i jo deia, hi ha molta gent, per exemple, molta gent jove que només s'informa, es coordina i tot a través d'Instagram, i que s'informa a cop de mem.
Això està bé, és un resum, és una forma molt resumida, visual, amb ironia. Això, no hi ha cap problema en tot això. El problema es troba quan hi ha una manipulació de tot això, es fa servir el mem com a propaganda, hi ha una manipulació que és invisible, i per tant és molt important no deixar de banda els mems, al contrari, ficar-se de cap i aprendre que hi ha tipus diferents i que hi ha mems que són racistes, hi ha mems que són homòfobs, hi ha mems que ens porten cap a un lloc al qual no volem anar.
O que a vegades no ens en donem compte, també, no?
I això és una forma d'alfabetització, aquestes coses que diuen a les escoles i ens sona molt avorrit, però és important. Saber que tot això és normal, està passant, només hem de saber què està passant i tenir les eines culturals i visuals i estètiques i polítiques per adonar-nos i fer-la servir d'una altra banda, que és, de fet, el que farem a un dels tallers del festival.
I com resumiries? Tu dius, és que clar, nosaltres sempre volem saber cada any què feu els d'influències perquè sabem cap on anem, no? Dius, nosaltres ja estem en una altra fase. O sigui, com resumiries amb un tuit quina fase és la dels d'influències?
Estem en una fase després de la borratxa de les xarxes socials. Ara estem molt agobiats i estem buscant una sortida, i potser aquesta sortida no sigui totalment digital ni totalment analògica, sinó que sigui una barreja nova. I aquí jo crec que la gent més jove ho té claríssim i ja sap més o menys, no ho sap explicar, però sap cap a on vol anar.
Els llibres no desapareixen, hi ha molta gent que recorre als llibres, hi ha altres que fem lettering, o sigui que no és tot digital.
I que
cada
hi ha, exacte, i que al mateix temps hi ha una forma de poder i una forma de cultura que és invisible. El cas del tsunami democràtic que hem vist ara és una forma de poder o de contrapoder, en aquest cas, que busca noves formes, nous llenguatges, noves maneres d'actuar que barregen la necessitat de comunitat física real i també la multiplicació digital. I a partir d'aquí comença tota una altra onada de problemes. No és que aquí la solució només...
M'està esclatant el cap, eh? És que m'has dit tants conceptes en poca estona, però realment ha estat interessant, ens ho temíem, eh? Perquè ja sabem que d'influencers... He de reconèixer que quan envieu la nota de premsa... Tot l'equip, pop-up, allà, concentrats, a veure, cap on van?
Una mica seminari universitari, no?
Home, és molt top, això, eh? Però jo crec que se n'han entès moltes coses i segurament només que el 50% ens hagi servit ja estaríem encantats. Bani Brusadí, no sé d'on ets originari, és que ara és una curiositat així, ara.
Bueno, porto molts anys aquí a Barcelona, però sóc d'Itàlia, originalment.
No, és que estava pensant, d'on és el seu origen? No, parles perfectament el català, però hi ha un punt que es nota que...
Ja.
Els teus orígens. Doncs escolta, moltes gràcies, que us vagi molt bé. És gratuït? La gent s'ha d'apuntar per això? O...
No, s'havia d'apuntar als tallers, però ja estan plens, i la resta de tot gratuït és el divendres a la tarda i el dissabte a la tarda al CCC.
D'acord, doncs molt bona jornada d'influències.
Gràcies.